Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No venim amb manual, l'esperama per infants, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa en continguts relacionats amb educació i criança i especialment amb tecnologia. Si la setmana passada vàrem parlar sobre les habilitats que se poden treballar amb els videojocs, avui parlarem dels efectes que pot tenir la tecnologia tant a nivell personal com en la relació amb els altres. Per això, a la secció de l'especialista abordarem com pot influir en el nostre cervell que la intel·ligència artificial faci part de les tasques que abans fèiem nosaltres. Seguirem amb la tertúlia on parlarem sobre com han canviat les xarxes socials, la nostra manera de comunicar-nos, d'entendre i de valorar en els altres. Com sempre, també descobrirem diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Hem de dir-vos que avui aquesta emissió durarà una hora per donar pas als nostres companys d'esports, però podreu escoltar una segona hora de No venim amb manual en continguts lúdics i participació infantil i juvenil a la redifusió diumenge matí i també en el nostre servei a la carta. Preparats? Idò, arranca No venim amb manual. Vivim immersos en un entorn digital que ens reclama l'atenció a cada instant. Notificacions, missatges, vídeos curts, continguts que canvien en segons. I diversos estudis ja han demostrat que aquest excés d'estímuls pot afectar la nostra capacitat de mantenir el focus i de concentrar-nos de manera sostinguda. Però, clar, fins a quin punt està canviant això el nostre cervell? Com està afectant l'ús de pantalles i de tecnologia digital en els processos d'atenció, de concentració o, fins i tot, a la impulsivitat? I anem una passa més enllà. Què passa quan la intel·ligència artificial comença a assumir tasques que abans requerien un esforç mental? Avui volem parlar d'aquest tema i per això ens acompanya en Mateu Cervera, que és catedràtic de l'àrea de personalitat, avaluació i tractaments psicològics de SEWIP, especialista en l'estudi de TDAH, i també dels processos d'atenció i control cognitiu. Bon dia, Mateu, com estàs?
Bon dia.
Un tema complicat.
Ui, sí, un tema, a més, cabdal avui en dia, en recerca de primera línia.
I dona'm a fer una mica de treball de camp aquí a No venim amb manual. Com comentàvem, avui en dia vivim envoltats de pantalles, d'estímuls constants. Des del teu punt de vista, com està afectant això a la nostra manera de mantenir l'atenció i la concentració?
Doncs encara que dic les dades, perquè és un tema que a nivell de recerca no fa massa que s'està estudiant a fons, per mi és una evidència de que hem canviat la manera d'interactuar amb la informació, d'una manera bastant dràstica i bastant repentina. Avui en dia la informació ve molt fragmentada, els estímuls són constants, tots es movem, independentment de la professió i gairebé de l'àmbit, tothom es mou dins un món extremadament marcat per immediatesa, per informació canviant, per múltiple informació de més contradictòria a vegades. Vivim una certa sobreexposició digital que ha canviat, jo crec, la manera de funcionar i d'actuar. Ho veig nosaltres, tenim una unitat de TDA que a la UIB centrada en tothom, però també en adults, i els adults tenen més capacitat per expressar això. Hi ve moltíssima gent que jo dubto que tinguin el trastorn en si de TDA, però sí tenen aquesta idea d'estar dispersos, de no poder-se concentrar.
Aquesta idea
de que, tant, això crec que és un canvi radical i que evident, no? Encara l'hem d'acabar d'acotar, de definir, però que és un canvi en sa manera de funcionar.
Ara parlaves de TDA, que sabem que en el TDA hi ha dificultats per regular la tensió, per controlar la impulsivitat. Podríem dir que l'ús intensiu de tecnologia pot generar patrons de funcionament semblants, encara que no hi hagi un trastorn?
Aquesta és una pregunta ben interessant que ha generat debat. La resposta curta seria sí. El que passa que hem de diferenciar entre el que seria un trastorn del neurodesenvolupament, de caràcter més crònic, que deriva una mica de factors genètics, que seria el TDAH, d'un patró però molt similar quant a conductes, que és aquest patró que deriva de... molt d'infants són mesos una sobreestimulació estimular, un excés de pantalla, que realment acaba mostrant un funcionament molt semblant. És a dir, es mostren amb una atenció molt dispersa, molt poca capacitat per focalitzar-se molt de temps damunt d'una tasca, molt impulsius en funcionament, pot tolerar la frustració, perquè és una de les activitats, per exemple, de jocs que permeten, diguem-ne, constantment anar canviant i modificar.
Poc pacients.
Poc pacients, no? I els patrons de comportament són molt similars, per tant, pot dur a confusió diagnòstica, això està clar. Ara recordo, per exemple, en el TikTok, va sortir el tema dels Tourette's, que és un altre trastorn, i que la manera d'actuar d'alguns TikTokers era imitada per infants petits, que són molt gestual, no sé si això ho heu vist, però vaja, sense ser un gran TikToker, ja vos, no? Són molt gestual, molt immediat, molt curts, i molt d'infants petits imitaven aquest moviment gestual que eren interpretat com a tics, a vegades, que assustaven una mica els pares, i va sortir aquest debat entre l'àmbit clínic de que hi havia com a turets, falsos turets induïts per TikTokers, i jo crec que passa el mateix en TDAH. Alguns també tenen comportaments induïts per un funcionament o una sobreexposició, bueno, un excés d'ús d'aquestes pantalles, que no és exactament un trastorn, però que s'hi assembla moltíssim en comportament.
I és el mateix efecte en adults que en infants o adolescents, ara que en parlaves? Un cervell en formació pot reaccionar d'una forma diferent?
No, jo crec que és bastant diferent l'efecte, com bé dius, un infant té un cervell en desenvolupament, el cervell és molt plàstic, està dissenyat per aprendre, durant la infància i adolescència és un cervell és molt sensible a estímuls en positiu i en negatiu, diguem, a contextos adequats que ajuden al seu desenvolupament i contextos que l'afecten. És el moment també de desenvolupar xarxes neuronals. Tot això està en procés, de fet, quasi no acaba fins passat els 20 anys, és a dir, que és llarg, és procés de desenvolupament complet de la xarxa de funcionament cerebral. I aleshores això és molt diferent, l'efecte damunt d'aquest cervell és molt més greu, per dir-ho així, tant per bé com per mal, t'ho he dit, no? I en canvi un adult, evidentment, els efectes són diferents. Ell ja té l'estructura creada. El que un adult, el problema és que és allò que se'n diu, el que no s'entrena s'afableix i en el cas del cervell és igual, metàfora de múscul, no? Quan un adult perd o no dedica temps suficient a memòria, atenció, focalització, creativitat, deixa aquelles activitats i les deixa en aquest cas en mans, per exemple, de CIA, que és un dels efectes, jo crec, que
t'ha tenent,
no? Sí. Quan deixa això, aquest efecte, afableix funcions cognitives que ell té, que disposa, però que no les practica, diguem-ne, i que realment pues, molts d'adults tenen aquesta sensació, no? De que no m'ho puc concentrar, és que no recordo ni on tinc el cotxe aparcat, és que perds les claus cada dia, és que... Petits detalls que demostren que realment hi ha una pèrdua de consciència de la focalització. No sabem exactament, clar, és difícil fer una relació causal, però indubtablement jo crec que la influència de pantalles aquí té un paper.
Ara parlàvem de TDAH, fa un temps també que s'ha començat a parlar del que anomenen síndrome de desconnexió cognitiva. Persones que se mostren somiadores, lentes, amb dificultat per reaccionar o per mantenir-se connectades al que passa en el seu voltant. Tu creus que pot tenir també a veure amb la tendència que hi ha ara a desconnectar fàcilment perquè no poden concentrar la nostra atenció en una cosa?
Sí, aquest tema sí, aquesta síndrome que abans en deia tempo cognitiu lent, que era una mica desconeguda, que ara aquest darrers anys no és un diagnòstic, però ha agafat un gran paper en estudi clínic i que se vincula amb TDA inatent, amb el subtipo inatent, el que dius ara, que és patró de desconnexió, que el que caracteritza aquesta síndrome, és a dir, com a de badar, per entendre'ns, que és el que realment se diu en mallorquí, no? Aquesta sensació de que infants que tenen moltes dificultats per seguir atent, que se confonen fàcilment, molt enlentits, això, com passa, com contestava abans en el TDAH, també guarda molta relació en la desconnexió cognitiva, no? El que provoca un excés d'informació, un excés d'estar connectats, on el cervell no pot assumir tanta informació, aleshores té aquella sensació de que els nens estan com a sempre en bàbia, confusos. Quan els dius alguna cosa, sembla que no t'entenen, i molt de pares tenen, és que sembla que no m'escoltes, que està sempre com a confús. El patró és molt similar, encara que la causa sigui diferent, perquè probablement el síndrome de desconnexió és més temperamental, és més genètic, i el patró de la sobreestimulació digital és més contextual, és més d'aquell infant que té un mal ús i un excés d'ús de tecnologia. Però visualment, el que s'observa en comportament és realment molt similar.
Semblant. Clar, moltes vegades, fins i tot gent adulta, li costa estar mirant una pel·lícula sense mirar el mòbil, per exemple, o una telefonada, es parlen amb algú i han de mirar mentre les xarxes són incapaços de concentrar-se en aquella telefonada.
Constantment.
Anem a parlar d'intel·ligència artificial, que tu ja la mencionaves, que a més ha arribat aquí ja per quedar-se. Clar, cada vegada la feim servir més per escriure, per organitzar, i molta gent també diu per inspirar-se, per quan no tenc una idea per començar, no?, aquell full en blanc, no?, omplir-lo. Ens ho has ja mig avançat, però com pot afectar això la nostra manera de pensar, de crear, de deixar el fet que deixen de fer certs processos mentals?
La IA és el gran repte. Ha arribat fa uns 2 anys i estem gairebé, el manco és que no som dins d'aquest tema de programació, estem una mica impactats, no? Si en 2 anys estem on estem, on estarem d'aquí 5 anys, no? Realment és increïble. Sastres el seu ús, s'usa, gairebé tots els professionals usen això de manera molt habitual. Té molts avantatges, això és evident, és un gran tutor educatiu, ja no diria. Té molts avantatges, però el que dius tu és una gran preocupació de futura. Hi ha un anglicisme, m'agrada gaire, perquè els anglicismes són com el fruit d'aquesta societat immediata, no? Però aquesta és molt interessant, que se diu offloading cognitiu, és a dir, ve a dir com a que descàrrega cognitiva, però completa, és a dir, deixar de fer esforç cognitiu. I això és el que provoca IA, perquè malament tinguis moltes tasques, que t'arriba molt de material per llegir, per no sé què i tal, tu el puges a IA, li manes un resum, un podcast, un mapa mental, t'ho envia tot i ja ni el t'has de llegir, te quedes amb aquell resum. Això per un estudiant de secundària o d'universitat és ideal. Evidentment, fan un abús d'aquest tipus d'activitat, perquè diuen, mira, tens aquests apunts i ho fas d'aquesta manera. Clar, això aquí estem en un problema bastant greu, perquè aquí ja no és tant un abús de temps, sinó un mal ús d'aquesta eina. Si aquesta eina la fas per descarregar, com diu aquest terme anglès, tota l'activitat cognitiva, evidentment això ni aprendràs ni s'afablirà. És a dir, no és el mateix que li facis fer un resum complet on tu no aprens a fer resums, que tu hagis fet abans el resum i l'empleïs per veure que ell t'avaluï el resum. Clar, hi ha una gran diferència. S'ús absolut i totalment, diguem, d'aquesta intel·ligència com a substitut de la teva activitat cognitiva, jo crec que és evident que si se manté afablirà una barbaritat el funcionament i l'aprenentatge d'aquests infants.
Podria acabar afectant la intel·ligència, diríem, directament?
La intel·ligència com a concepte genètic, la potencialitat no se perd, això és interessant, no? Uh-huh. És la metàfora d'aquella persona que és més sedentària, no pensa que ha de fer esport, els músculs no desapareixen, però evidentment no les té exercitats. És un poc similar, el que se perd és la funcionalitat. El tema interessant és que per exemple, si mesuram intel·ligència en termes clàssics, aquest test d'intel·ligència, no? Molt de pares saben les escales Wechsler, el Wisc per seu fill, o molt d'adults, no? Aquest és el tema més estudiat del món, que ara s'utilitza moltíssim. Clar, aquí és curiós, perquè durant el segle XX, cada nova generació anava incrementant 2-3 punts el quocient intel·lectual, és a dir, s'observava un increment, i s'havien de canviar els barems, no? Per això hi ha noves versions. Però del segle XXI cap aquí, els estudis mostren que hi ha un estancament i fins i tot una disminució d'aquest tipus de mesura. Clar, no és intel·ligència en sentit complet, el potencial hi és, no és que la gent ara tingui menys potencial, però si l'entrenament és menor, hi ha una part de la intel·ligència que requereix de desenvolupar-la, per dir-ho així, i el fet de que certes habilitats i processos sembla que no estan igualment desenvolupats està afectant en el rendiment. Això és un tema interessant, evidentment, requereix més estudis, però apunta cap en aquesta direcció. Sí, estancats com a mesura i estam.
I si fem una diferenciació entre adults i lots en creixement, és a dir, en els adults, com els hi pot afectar aquesta pèrdua d'hàbits mentals, com concentrar-se o reflexionar, i en els lots quins canvis pot tenir en el desenvolupament del seu cervell a curt plaç o amb els temps?
Probablement té més efectes per infant, però el que dèiem abans, un cervell en desenvolupament i molt plàstic, que és molt sensible a l'estimulació, tant positiva com a mala estimulació o complicada. Aleshores, infants que tinguin un ús, no només un excés d'ús, sinó un mal ús de la tecnologia, perquè jo penso que la tecnologia amb infants té molt d'aspectes interessants. Hi ha moltes propostes, inclús lúdiques, jocs, que són interessants per desenvolupar memòria de treball, atenció, raonament. És que hi ha moltes activitats, però no és el mateix dedicar, diguem-ne, mitja hora a un tipus de joc d'aquests que mitja hora a fer un scrolling a una xarxa social. Clar. És una gran diferència, no? Clar. Per tant, no només és el temps, sinó el tipus d'ús que se'n fa. Els tipus d'ús, el mal ús i aquesta, diguem-ne, i excés d'ús centrat en un cervell en desenvolupament, jo crec que això no pot ser mai bo, en definitiva. No sé, el punt de negativitat no el tenim clar, però bo no ho és, perquè no és un entorn favorable per desenvolupar habilitats d'aprenentatge i d'edat cognitives. I a un adult li passa el mateix que dèiem abans. Un adult, en principi, si desterreia un excés d'activitat cognitiva damunt les tecnologies i ell cada vegada, diguem-ne, s'esforça menys en el que és les seves funcions, les anirà notant com s'afableixen. Això el que a vegades d'un deteriorament cognitiu precoç, que a vegades és natural, que hi ha gent que a partir de 60 anys tots perdem certes facultats, o certs, tots, o una majoria de gent, això s'anirà a constant, o s'ha fet més curt, i apareixerà abans aquest tipus de deteriorament, probablement degut per una manca de pràctica d'ús, sí, exactament, d'ús de les funcions, exacte.
I doncs, anem a una conclusió. Com podem utilitzar aquesta tecnologia que ens pot facilitar la vida, obrir moltes oportunitats, però, com comentant també, fa que deixem d'emprar parts essencials del nostre pensament. Com podem utilitzar-la de manera útil, complementària, i sobretot, quins processos creus que s'haurien de mantenir sempre, que és important seguir emprant-los?
Exacte. Bé, jo crec que ha de ser un company de feina, no ha de ser el nostre substitut de feina. Una metàfora o un exemple és allò quan fèiem, en el meu temps, fèiem un treball en grup, que sempre n'hi havia un que feia tota la feina i els altres no la fèiem, no? I aleshores, si hi havia un 10, era un 10 per tots, però, no? Però, clar, un havia après molt, perquè havia fet molta feina, i els altres no havíem après res, però teníem un 10, no? Clar, si tu tens la IA com això, com el teu substitut de feina, tot el que te van, tot el que te manen, tot el que te van ordenant, tasques, les fa ell, igual tens un bon rendiment, perquè igual et presents allò i alguna cosa agafes, però no aprendràs ni lo bàsic, que són habilitats aritmètiques, si el problema les fa tot ell, ni aprendràs a fer resum, ni aprendràs a estudiar, ni aprendràs concepte, no? En canvi, si el agafes com un company de treball, però treballar tots dos en el mateix punt, nivell. És un gran, en el mateix nivell, és un gran company, t'ajudarà molt. I veuràs que hi ha coses que ell t'aporta, però tu també veuràs que hi ha coses que ell no acaba de fer bé i tu fas millor. I quan aquesta feina de reflexiva, gairebé metacognitiva, jo crec que és molt útil, i si els estudiants les aconseguim entrar, que ho facin servir d'aquesta manera, és una part molt positiva. I respecte a cafè, jo crec que és inevitable pensar en un temps lliure de pantalla, sempre, no? Tot pot ser pantalla. I has de pensar en una sèrie d'activitats que t'ajudin a fomentar processos i que no depenguin de pantalles. Hi ha activitats molt simples, jo, que més recomano i crec que més m'agrada, és llegir, però llegir no multitasca, no llegir en son mòbil, no llegir la concentració. No importa llegir metafísica, però llegir una novel·la que està a la mar de bé, que t'inciti a trobar qui era aquell assassí, però durant mitja hora llegir concentrat en aquell text, només, això és molt interessant, i escriure a mà. O dibuixar a mà, o fer esquemes a mà. De la gent, davant de passar-la, fer la mà. El diari, fer la mà. Quan tens un problema, dibuixa aquelles situacions, el que puc fer, que no puc fer, però intenta fer-ho a mà. Quan fas a mà, te focalitzes en aquella situació, no tens altres opcions de mirar altres llocs, no? Després passeu a la gent de si vols, o passes més guapo a l'ordinador, no? Però fer aquella activitat de llegir focalitzat i escriure el treball a mà, no perdis el treball a mà, jo crec que això és... Són dos consells molt útils. Després, evidentment, hi ha coses com no te fies de la tecnologia 100%, no? Un pensament crític és, moltes vegades, com sabeu, que és que utilitzeu la IA, té errades o dones cites que no són o conclusions que no estan del tot fetes, no? Si la IA te dona una informació i et dona fonts, revisa les fonts, llegeix les fonts i et donaràs compte de que a certes coses has de matisar, has de fer. Això és el pensament crític aplicat damunt. Ja en tecnologia, però d'una visió, diguem-ne, no fiar-te 100% del que t'adona, sinó vaig a contrastar allò que m'adona.
Molt bé, Mateu, ens ho apuntant tot a mà. I esperant fer un altre capítol d'aquest tema, perquè realment hi ha molt a comentar i veurem com va evolucionar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. I V3, tots donam una mà a Ibiza Preservation. Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
I com tots els dissabtes, arriba ara el moment de tertúlia. Altres vegades, no ho anem en manual, hem parlat de tecnologia, de pantalles, de xarxes socials i de com formen part del nostre dia a dia i també de la nostra manera de relacionar-nos. Però avui volem mirar una miqueta més enllà i parlar de com han canviat no només la manera de comunicar-nos, sinó també d'entendre i de valorar en els altres. Per això tenim aquí ja la nostra psicopedagoga, la Magdalena Boussada. Mira, bon dia, Magdalena.
Bon dia.
Com estàs?
Molt ben preparada en tot aquest entorn que tinc.
En tota aquesta tropa, perquè ens acompanyen, com sempre, mares. Avui tenim per aquí na Noelia, na Neus, na Vicky i na Malen. Bon dia.
Bon dia.
I també tenim el Lot des dels 12 anys d'en Joel.
Hola. Hola.
Després ja passàvem en el 18 de na Sara.
Hola.
Hola. I ja després entram en la vintena amb en Lluís, en Jaume i na Margarita.
Hola.
Molt bé. Bé, anem entrant en matèria, perquè aquest tema és un tema molt interessant. L'hem abordat a vegades, perquè hem parlat dels malentosos que poden sorgir a les xarxes, moltes vegades per la falta de comunicació no verbal, o també perquè darrere d'una pantalla ens expressant de forma diferent. Però avui ens fixarem en altres aspectes que potser també han transformat la comunicació i les relacions. I el primer d'ells té a veure amb com opinam i com jutjam. Perquè a les xarxes socials és habitual trobar comentaris o respostes que jutgen en els altres, moltes vegades sense massa filtre, ni pensament previ, tampoc, sobre com poden afectar la persona a qui van dirigits. Vos trobau, podeu contestar tots en el mateix temps, sovint amb missatges així, comentaris, no sé, un diari, una resposta a qualsevol persona, que són de jutjar i a vegades una mica forts?
Sí!
Ràpidament, no? Per què penseu que passa? Vinga, començam amb els més joves, Joel.
Jo crec que és perquè tu en la vida real, quan estàs delante d'alguien, no le vas a decir de todo, ni te vas a meter con él, ni le vas a juzgar, porque hay consecuencias.
Claro.
Pero claro, luego, cuando estás en internet, no hay consecuencias, a no ser que seas el típico, como la mayoría de la gente, que se mete con la gente con su foto de perfil y con toda su cuenta ahí, claro.
Que también ya. Pero igualmente no serán las mismas consecuencias que presenciales, ¿no?
Pero por eso, como la gente no sé, piensa que no les puede pasar nada, pues no tiene miedo.
Penseu que aquest és un dels motius pels quals la gent jutja tan lliurement per xarxes, Sara?
Sí. Tothom és molt valent darrere una pantalla. Ai. I l'anonimat ajuda molt.
D'acord. També, però, dona la impressió que molts missatges s'escriuen molt ràpid, a vegades, no? Ni passen des titular, perquè passa molt, a vegades, una notícia que la gent se queda amb el titular i després entra la notícia i és completament diferent, i tots els comentaris, o una gran part dels comentaris, demostren que ningú s'ha aturat a llegir la notícia. Per què penseu que passa, que anem tan ràpides a les xarxes? Algú té alguna teoria per aquí, Margarita?
Perquè la vida d'ara és així de ràpida. Tot és consumir, passar, una altra cosa, consumir, llegir i fer una altra cosa, i i produir i girar i... Ai, tot és així.
I després anem a un altre punt que també passa molt, que és que tothom s'atreveix a opinar sobre qualsevol tema, encara que no el conegui gaire, mem Joel.
És que ara, com tenim tot l'alcance en internet, tot el món se pensa que sabe de qualsevol tema i per això opina a la ligera sin saber realment. I clar, tu, està bé que des tu opinió, però no hables de temes sin saber, hablando como si fueras un experto, di yo creo, yo pienso, pero no ya diciendo yo tengo la razón, sí o sí.
Som una mica categòrics, perquè pensem que tenim tota informació a l'abast, claro. Que no vol dir que tinguem coneixement.
Això
clar.
Se diu todòlogo.
També és molt important saber el context quasi complet. Jo, per exemple, l'altre dia vaig veure un vídeo on una persona feia un exercici malament, li anava dient els comentaris tal, t'aniria millor fent-ho així, i veig la descripció que posa que era el seu primer dia, que l'entrenador li havia posat a fer això, que a menys sí necessitava ajuda. Clar, allà qualsevol se posa a criticar perquè està penjant una cosa que no s'està fent bé, sense mirar, i jo veig comentaris de crítiques. I
sense normal. Conèixer la persona, sense llegir el context...
No, només veu un vídeo i clar, ja opinen ràpid.
Que me sembla molt interessant també veure com se reflecteix això la gent jove, i ara està com a de moda, per dir-ho de qualque manera, no penjar res. Llavors tenim molta gent que és consumidora de xarxes socials, però no és generadora de contingut.
I per por.
Clar, i això és per vergonya, no és perquè la gent de sobte hagi deixat les xarxes, que tant de bo, sinó que, com saben que és una exposició constant, consumeixen, i no generen res. Què passa? Que el que consumeixen també està... com a superestudiat i a la millor gent que se dedica només a això, o que fins i tot el contingut que ells consumeixen és de gent xerrant d'altra gent, o gent que comenta altres vídeos, altres perfils, que se'n riuen dels comentaris...
És que la polèmica tot també això. Genera moviment, sí. Moltes vegades a xarxes, no? I això també és el que interessa.
Ja, que graciós que ho facin uns altres, a lo millor jo faré comentaris per sortir en aquest vídeo, però els dies que me toqui a mi me destrossen.
O simplement que penses que la teva vida no és suficientment interessant com per compartir les xarxes socials.
Tinc una pregunta, mares. Penseu que aquesta manera de jutjar tan immediata, tan poc empàtica, podrien dir, se dona més entre els joves o és una actitud compartida per totes les generacions?
Jo aquí volia dir que és una actitud compartida per totes les generacions. Vull dir, les xarxes socials... és igual l'edat. Jo he vist grups de gent fins i tot no sé quant, de més de 60, vale? Uh-huh. I tu compartir en aquest cas un tema artístic, una cosa que tu has fet, i se te tiren en el coll perquè això ho ha fet malament, perquè no sé què, i a lo millor lo que diu en Jaume és la meva primera vegada que ho he fet. I fins i tot jo penso que la gent més major és més dura.
Més dura que els joves.
Més dura que els joves.
Què opineu?
Sí.
Ara, ara són les xarxes socials, abans eren les veïnes de la perruqueria. No. És lo mateix.
Bueno, jo penso que això, les xarxes socials en el final és un reflex de la societat, de com evolucionam, de que històricament, pues, evidentment, el que deia ara aquest atlot, és a dir, abans era la perruqueria o les veies del poble que s'ajuntaven i feien la crítica, però no afectava ni arribava de la mateixa manera que ho fa ara.
Clar, aquest també és el tema.
Clar, això és important. Però, bueno, és vera que la societat avança, que la societat canvia i que nosaltres ens hem d'anar adaptant. Hem de fer autocrítica, hem de criticar les xarxes, a nosaltres mateixos, però hem d'anar evolucionant amb la societat.
I que, no, que molt, és gratuït xerrar per xerrar. I se pot opinar, el que passa que no se pot jutjar. És a dir, has d'anar alerta perquè no és el mateix. És a dir, darrere d'una notícia hi pot haver gent que s'esforça i que fa la seva feina i no és tot com pareix.
Però penseu que la gent realment és conscient que darrere d'un comentari o de qualsevol notícia hi ha una persona que se pot veure afectada pel que escrivim, o que s'ha normalitzat tant que ja ho percebem com una cosa llunyana, com si no tingués conseqüències reals?
Hi ha molta despersonalització.
Esto es como cuando pasa algo, una guerra o pasa un accidente lejos de España o lejos de donde estás tú, y no pasa nada, no lo ves tan raro, pero cuando pasa cerca de ti, ahora te vuelve, está súper empático, ahora es el tema del que todo el mundo habla, tengo que saber del tema. Y claro, somos empáticos en ese momento por postureo, y luego con estos mensajes de individualismo, de piensa en ti mismo, dedícate un día para ti, nos centramos más en nosotros y no pensamos en cómo se pueden sentir los demás después de leer todos esos comentarios de hate.
Home, Montelena.
No, Vicky.
Digues, Vicky.
No, jo volia dir que arrel d'això i d'una cosa que ha dit la Neus, sempre ha hagut gent no empàtica i sempre ha hagut gent veia de
perruqueria crítica, diríem.
Però tu no els hi veies, vull dir, normalment tots hem tingut el nostre entorn i ens hem relacionat amb el nostre entorn i hem vist la gent que estava envoltant nostre. Ara, en les xarxes, tota aquesta gent que sempre hi ha estat és més visible.
Però s'ha potenciat, és a dir, el fet de saber que no hi ha aquestes conseqüències que comentàvem abans fa que molta gent s'animi més a jutjar la lleugera?
Jo crec que no. Jo crec que la gent que jutjava abans ara jutja més.
Ah.
Claro, perquè tenen aquella facilitat.
Perquè tenen aquella facilitat. I la gent que no jutjava, no jutja.
Sí, jo també penso que la gent s'ha empoderat de manera errònia, perquè saben de tot. És a dir, tothom sap de tot, hi ha experts de tot, i expertes de tot, i tothom sap de tot, i t'empoderes i comentes sense valorar qui arriba, i com a, que és el cajón desastre, tot i cap.
Magdalena.
Bueno, aquest concepte d'empoderament erroni el m'he apuntat.
T'ha agradat.
Perquè la veritat és que està molt interessant. És vera, moltes vegades empoderar-se de veure si mereix la pena o no, no? O sigui, sí, ens estem empoderant en coses que en sabem, o si opinam de qualsevol cosa. Jo crec que hi ha una pregunta molt important que ens hauríem de fer. Estem humanitzant internet o estem robotitzant la vida quotidiana? Perquè podem, a internet, a darrere les pantalles hi ha persones, però moltes vegades és que no els hi veiem la cara, no els escoltem el to de veu i sobretot no veiem tot el seu context, no? No veiem si avui han tingut un bon dia o un mal dia, no sabem qui llit girar. Però, jolines, cada vegada pareix que ChatGPT és més empàtic que les persones. Hem de fer una bona reflexió d'això. Vull dir, a lo millor hauríem d'anar més alerta en el que deim perquè podem arribar a fer molt de mal. El tema del bullying, ¿vale? Que ara és un tema com de bastanta actualitat i tal, no és el mateix que tinguis tres persones que t'estan fastidiant que tinguis cents de persones que no coneixes que han escoltat qualque cosa, no ho han filtrat i ho estan difonent i a lo millor te veuen pel carrer i pensen que has fet qualque cosa que tu no has fet o no coneixen tot el teu context i no saben que aquell dia t'havia passat qualque cosa que si comprenguessin totes les circumstàncies probablement no jutjarien d'aquella manera. Aquí hi ha molt de temes per pensar.
Claro, en les xarxes socials és una cosa que se pot filtrar a totes les àrees de la teva vida, no només a l'escolar.
Tot s'amplifica.
Tot té més alcance, més impacte i més de tot.
De totes formes, tinc una pregunta per vosaltres. Han dit que hi ha molta opinió, molta crítica a xarxes, però hi ha autocrítiques a xarxes? És a dir, si no t'obliguen, és habitual que la gent revisi o rectifiqui el que ha dit quan s'ha precipitat? Què penseu, sí o no? És curiós, això, no? Perquè és un lloc per exposar moltes coses, però justament l'autocrítica no apareix.
No, perquè a més ho feim quan un escriu, normalment no està pensant «Me mare, jo com contestaria?». No, el simple fet de que és un mitjà de l'immediatesa fa que escriguem molt ràpid i ràpidament se mos oblidi que hem escrit. I ja passam una altra cosa. I a lo millor això sí que té conseqüències, malament no en som conscients.
I penseu que aquesta manera tan ràpida i sovint tan dura de jutjar els altres s'està traslladant també fora de les xarxes? A la manera com ens comunicam en el dia a dia? O encara és un fenomen més propi del món virtual, què diríeu?
No són tan valents a la cara.
No, a la cara no.
A la cara...
Quin risc pot tenir, Magdalena, acostumar-se a opinar o respondre sense pensar abans o a jutjar de forma tan superficial?
Però de vegades té riscs legals, eh? Vull dir, però les conseqüències sí que hi són. Una altra cosa és que, com que estan tan avançats a xerrar online, no mos aturam a pensar-ho, però sí que n'hi ha. I després, sí, hi ha estudis que xerren de que en lloc de nosaltres agafar la part positiva que té internet, el medi és tan potent que és ell que ens està afectant a nosaltres i ens està transformant a nosaltres. Anem cada vegada més aviat. La Margarita deia, és que anem a tope. Sí, anem a tope, però potser amb internet anem encara més a tope. Vull dir, en lloc d'utilitzar-ho de manera que ens faci millorar la vida, potser ens estem esclavitzant un poquet.
Anem a seguir més aspectes que poden potser afectar a la comunicació i a la relació, sobretot interpersonal. Un altre és el tema del llenguatge que utilitzem a xarxes. I aquí no parlant de l'argot adolescent ni del llenguatge tecnològic, sinó de paraules que abans eren de l'àmbit de la psicologia o de la salut mental i que ara formen part del nostre vocabulari quotidià, pot ser perquè influencers o creadors de continguts que parlen de benestar emocional també les han popularitzat, no? Tòxic, no? Aquests termes, tòxic, narcisista, ansietat, depressió, tots aquests temes surten sovint. Joves, sentiu habitualment aquestes paraules?
Sí.
També és més jovenets, per exemple, 12 o 13 anys?
Sí, yo me acuerdo que desde ya de primaria, yo me acuerdo que cuando un día estábamos tristes decíamos, buah, estoy depresivo, cuando salíamos del colegio ya lo usábamos, o siempre nos salen los vídeos de mi pareja es súper tóxica, ahora ya se usa como una palabra, claro, la gente no sabe ni lo que significa, ni se para a buscarla en un diccionario, directamente, como todo el mundo la usa ya, ni te lo piensas. Ja te penses que ja sabes lo que és.
S'ha utilitzat molt i moltes vegades jo crec que quasi s'oblida que la depressió, la ansietat són trastorns reals, trastorns serios, i que tu estiguis trist un dia o estiguis nerviós per un examen
no vol dir que ho tinguis, clar.
Crec que aquí, en el final, el risc és banalitzar coses que tenen una entitat suficientment important com per no banalitzar-les. Per exemple, si nosaltres coneixem una persona que hagi tingut una parella narcisista, realment haurà sofrit una borrada. A lo millor si després li intenta contar a qualcú que ha tingut una parella narcisista i s'altre va i li contesta, ah, la meva també ho era. Jolín, és que mos pot dur a una falta d'empatia molt grossa sense que hagi cap mala intenció, simplement perquè estem utilitzant les paraules buidant-les de significat.
I ho fem els adults, també, perquè molts adults no deuen saber tampoc què significa.
Quanta gent ha sentit a dir, ah, és que jo tenia una mare tòxica. Voilà. I no sé jo si totes les mares són tòxiques. Diria jo que no. Però és que pareix que, no sé.
S'utilitza de manera més gratuïta.
O simplement la paraula he tenido ansiedad, depresión. Sí. Es decir, realmente quien la ha sufrido, que lo digan tan banalmente, hace daño.
Magdalena, i què pot suposar autodiagnosticar-se o reconèixer-se dins una etiqueta sense tenir suficientment informació? Això per un mateix, perquè ara parlàvem un poc en general, però per un mateix què pot suposar?
És un problema, perquè si jo, per exemple, hi va un moment en què totes les nines deien, oi, està bipolar, i tu dius, uala, no sé si totes aquestes nines, dic nines 12 anys, coses així, no? Comencen a cercar informació sobre la bipolaritat i se comencen a autodiagnosticar. Jolín, és que en el final...
No? Pot conduir a justificar comportaments, per exemple?
Pot conduir a moltes coses, perquè sí. Si tu comences a pensar que tens mil de problemes, jolín, pots acabar amb molta ansietat. I aquí pots fer un parell de coses. Una, anar a un especialista i que te digui si ho tens o no ho tens. Si realment ho tens i ho has sentit de manera tan banalitzada, probablement no entendràs del tot el que t'estiguin dient. I si no ho tens... Mira tot el temps que has d'estar passant angoixa, potser.
Clar, parlàvem d'un mateix, però anem a retornar a la relació amb els altres, no? Perquè estan parlant un poc de com afecta tot això a la relació amb els altres. Què passa quan començam a posar etiquetes, com comentaves, en els altres, no? Quan dic que una mica és tòxic, compara una mare és narcisista, sense saber molt bé què significa. Sí. Com afecta tot això a la nostra manera de mirar i de jutjar en els que ens envolten?
És greu, perquè una cosa que és un problema de salut mental que requeriria moltíssima empatia s'està utilitzant de vegades quasi com un insult. I en el final això, els problemes de salut mental que pot acabar generant, pot ser important, eh?
Penseu que ha crescut la comprensió cap a les emocions pròpies?
No.
Sí i no.
Sí i no. I què ha passat dels altres?
No.
Como ya dije antes, ahora con todos estos mensajes de dedícate tiempo a ti mismo, piensa en ti mismo, la gente ya ve normal centrarse mucho en ti mismo, que está bien, y dejan de lado a los demás. También que solo quieren hablar ellos, no quieren escuchar a los demás, no tienen paciencia, y solo escuchan cuando el tema les interesa.
Els temes, jo crec que ha hagut una... en aquest augment que ha hagut en la nova generació de consciència del trastorn de salut mental i tal, ha duit també en aquesta banalització. A lo millor abans, en allò que sent el 80, la gent no se xerrava tant de pressió, tant d'ansia, i ara se xerra massa, fins al punt de que se normalitza.
És important que s'enxerri, que és una cosa que abans no se xerrava. Llavors jo crec que ara estem com en un punt de transició que és com que la gent ja no sap per on agafar-ho, no? Tothom vol anar cap allà, tothom intenta fer les coses bé, però justificant coses que no s'haurien de justificar, fent servir paraules que no haurien de fer servir, però tothom sap que existeix, no?, la depressió, l'ansietat, etc. I estem com un punt que la gent no sap ben bé com fer servir aquest
tema. Tenim molta informació i potser no sabem contrastar-la, no?
Crec que hi ha un tema important relacionat amb tot això, i és que quantes persones són capaços d'arribar a conèixer un poc sobre quines són les seves circumstàncies. Bueno, això s'han fet bastants estudis i pareix que era d'haver 150, ho estic dient de memòria. Clar, que passa que quan començam a xerrar de tantíssima de gent que no coneixem, obligatòriament ens estaran deixant informació. I en el final, què acaba passant? Que xerram de gent que no tenim ni idea de lo que li passa, amb paraules que no en tenim ni idea de lo que signifiquen, i amb un erroni empoderament. I en el final, ni sabem de què xerram, ni lo que deim, ni què significa, i a lo millor lo que hauríem de fer és fer curitas d'humildat.
Tenim un coneixement molt superficial, no?
Sí.
Sí, jo volia dir, lligat a lo que diu una Margarita, que és vera que se li ha donat una visibilitat que abans no hi era, i això és important també, perquè hem pogut veure que tenim molt a prop de nostra gent que pateix, i que amb una mirada, amb un preocupar-te per aquesta persona, pots aconseguir moltes coses. El que passa és que jo crec que ara mateix hauríem de trobar un equilibri entre es poder ajudar a poder comprendre aquesta persona o ser un expert i jutjar i desinformar, no tenir informació adequada.
Bueno, pues per fer un diagnòstic, un ha de ser psicòleg. I no ho som. Sí. I ho hem d'assumir, ja està.
Vinga, anem a un darrer aspecte que volem comentar, que és el fet d'estar hiperconnectats i en el mateix temps absents. Xerram, ens escrivim, ens enviem missatges constantment, mantenim el contacte amb una família als Estats Units, a l'Argentina, tenim amics per tot el món. Però després, realment escoltam els que tenim de vora. Són capaços, per exemple, de mantenir sentint-se interès quan escoltam un àudio que el passam a dos. Que això no s'entén. De dos, a vegades és com a mínim 1,5, perquè dos. O quan parlam amb algú per telèfon mòbil, que a vegades passa que hi ha gent que conversa mentre mira xarxes socials, mentre està conversant amb una altra persona. Això passa. És a dir... Què en pensau? Vinga, anem a l'en que fa que si em ves cap.
La meva filla, és a dir, és xerrant jo, videollamada, mirar xarxes socials, li estic cridant des del quart o Sara. Si vull que me faci cas, l'he d'escriure en un WhatsApp.
No. Mi padre és igual, eh? Mi padre con el TikTok, es que vamos, mi madre puede decir 5 veces las cosas que no va a escuchar nada.
Clar,
nadie me escucha.
Però pensem en això, és a dir, perdona. Estan connectats i en els de devora no l'escoltam.
No ets única.
No estàs tot sola.
Jo també envio un guaixa per sopar. Família, sopar.
Ara que ho dius, Regina, en plan, jo em passa una cosa curiosa. En plan, jo en persona tot molt bé, per WhatsApp també, en plan, bé, t'ho contestaré quan me vengui, però molt bé. Però, esperem, xerrar per telèfon, hi ha vegades que em fa molta peresa, no? Perquè, en plan, d'això que...
Costa.
Qualcú que fa tant que no em crida per xerrar la vida i, en plan...
No pots mantenir la tensió, no? També.
Sí, sí.
I inclús amb això del telèfon, jo me'n dono compte que molt de joves, jo que a casa tenc joves, que parlar per telèfon, ja sigui per reservar una taula, per demanar informació, com que no estan molt acostumats i com que els hi fa com una vergonya o un que no en sabré... Aquesta comunicació també els hi costa.
Jo això no me costa.
Depèn de l'interès. Jo, hi ha vegades que m'encanta xerrar, tenc una mica a França i m'encanta xerrar amb ell per telèfon. És molt més avorrit xerrar per WhatsApp, per telèfon sense les seves emocions. quasi que ho sent tot i és una forma de comunicació com a més ràpida. I ja si és videocridada, seria l'ideal, diria jo.
Però penseu que la manera de comunicar-nos, aquesta falta de comunicació, no?, amb els que tenim en el costat, és igual en totes les generacions? Ho vivim tots iguals, els joves, els pares i les mares? Tots els costos, escoltar, els que tenim de vora?
No. A mi, jo crec que les famílies crec que no.
Les famílies penseu que no?
Jo crec que sí, que els joves, sí, i els de mi edat, quan les que escribes un mensatge, o jo, per exemple, estàs en videollamada per fer uns deberes con alguien, ves que tot el rato s'estan yendo, o estan jugando con algo, tot el rato tienen algo en la mano, estan con el mòbil...
I els adults, tu penses que ho fan igual o no?
A veure, jo crec que ara mismo no, però si seguimos así, jo crec que al final se va a normalizar más y...
Per això mai poso càmera videollamada.
Com ha passat con el hate, que antes era más de jóvenes y ahora lo hacen todo el mundo lo hace.
Home, sí que ha passat de vegades que, per exemple, abans contestar un WhatsApp, tothom anava ràpidament a contestar-ho. Ara és veres que els joves te poden deixar en vist i contestar-te d'aquí 3 setmanes o mai.
Más guai eres.
Però a vegades els adults també estan aprenent, per exemple, a deixar-te en vist i no contestar-te.
Ah, sí, jo en sé, ja, fer-ho. Ja me surt.
Quin peligro.
També el tema dels emojis i de totes aquestes abreviatures que se lleven les expressions, se lleven la manera de pensar, poses amb un emoji o amb una abreviatura i listo.
Madalena, com pot afectar aquesta connexió constant, a vegades amb 20 coses en el mateix temps, a la qualitat de les relacions? És a dir, què passa quan ens acostumam a dividir l'atenció i no ens enfocam en la persona que tenim davant? Perquè al final això ho acabem fent una miqueta tots.
Jo crec que l'estrès que estan visquent, ¿vale?, perquè l'estan visquent més estressats que abans, hauríem de veure exactament per què. I si... això seria un altre capítol, no? Però en el final ens està llevant capacitat de concentració. I en el final cada vegada anem més ràpid i som més impacients amb els altres i en el final tot és una roda, no? Vale, però per demostrar-li empatia a qualcú necessites donar-li atenció plena, mindfulness, coses d'aquestes, no? I no som capaços. No som capaços de dedicar un temps a mirar l'altre en els ulls perquè directament mos estem anant cap a una altra banda o mos pareix que ho hauria d'estar dient més ràpid o que se'n va per les bardisses. I crec que aquí hem de fer un replantejament. I me pareix que és molt important que fessem entrenaments d'immersió, el que se diu de s'immersió en el bosc, no? I d'immersió de silenci. Crec que necessitaríem veure si som capaços d'estar en silenci i quin temps, i sense estímuls, i durant quin temps, sobretot.
Anem a fer una recopilació final, acabarem amb tu, Madalena, amb consells. Perquè, clar, hem parlat de com està afectant diversos aspectes a la comunicació i sobretot a la relació i a la valoració de la gent que tenim en el voltant. Hem parlat de que se jutja ràpid, que se dona l'opinió de tothom, de vegades sense pensar en la persona que tenim al voltant, que tenim en el costat. Després també hem parlat de termes que s'han popularitzat, per dir-ho així, de la psicologia, que han banalitzat molts aspectes de la salut mental i també que moltes vegades som més, diríem, empàtics en nosaltres mateixos, però que ens costa reconèixer les emocions dels altres. I hem acabat parlant de la hiperconnexió, per dir-ho així, estem amb 20 coses en el mateix temps i no ens focalitzem en la persona que tenim davant. Tot aquest combo com afecta i com podríem redirigir-ho, si se pot, cap a una millor comunicació i empatia cap als altres.
Tot això era per jo, tot això.
Tot això és per tu, Madalena. M'ha costat fer resum.
Crec que mos hem d'aturar. I mos hem d'aturar i veure cap a on nosaltres volem anar, no el que mos diguin tots els altres, i quines connexions interpersonals realment els hi volen dedicar l'atenció que mereixen. I dedicar aquesta atenció. I saber aturar, perquè no és només un tema de que jo pugui estar més estressat o menys. És que si jo no som capaç de dedicar un temps a escoltar un àudio sense passar-lo a dos, i alerta que ja ho he fet, eh?
Tots ho hem fet.
Si no som capaços de controlar aquest tipus de coses, en el final perdrem el que ens fa més feliços, que són les relacions significatives.
Molt bé, molt interessant. Moltes gràcies a tots per aquesta tertúlia. Moltes gràcies, Magdalena. Fem un descans.
Sí.
Sí? I doncs fem un descans i tornem amb més continguts.
A partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
Gol, 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 gol.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Sassuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la secció d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc. Ahí Vetra Radio.
Hola, jo sóc Nirina, tinc 11 anys i si jo he de recomanar alguna cosa, recomanaré el que més m'agrada, que són totes les activitats relacionades amb la creativitat i les arts, com per exemple la música, el teatre, la dansa, dibuix, poesia. Jo, per exemple, he fet dansa clàssica i dansa contemporània. Ara faig música i teatre. M'encanta, em fa feliç, perquè són totes les coses que me fan sentir lliure i és una manera d'expressar-me.
I després d'aquesta tertúlia tan intensa i la recomanació que ens envia en Irina, arribem ja en el final de la primera hora de programa i ho fem amb un recull de propostes o iniciatives vinculades en criança, educació i també participació. Començarem parlant d'una xerrada virtual dirigida a lots i famílies sobre com estudiar un any d'ESO o de batxillerat a una altra banda d'Europa. Ens ho expliquen des del Centre Universitari de Calvià.
Desde el CUC queremos informaros que el próximo 4 de diciembre de las 4 a las 5 y media a través de Zoom vamos a dar una sesión informativa sobre cómo cursar cuarto de ESO y bachiller por Europa, destinado a los estudiantes a partir de tercero de la ESO y familias. Y la sesión será impartida por Enara Eir, Cati Oliver y Natalia Benassar.
Trobareu més informació a les seves xarxes i ara continuem amb una proposta de formació. Cursos gratuïts per les pròximes setmanes. Ens ho expliquen des de Palma Jove.
Hola a tots i a totes. Aquest mes de novembre, des de Palma Jove, hem volgut destacar un parell de cursos gratuïts que donen l'oportunitat de provar coses noves com, per exemple, monitor de temps lliure, socorrisme, maneig de drons i molt més que podreu consultar al nostre web. Així que no deixeu perdre aquesta oportunitat i si teniu algun dubte podeu contactar amb Palma Jove. Adeu!
Moltes gràcies per la informació i ara seguim parlant d'infància, perquè ja sabeu que aquest mes de novembre s'ha celebrat en el marc del Dia Internacional de la Infància una nova edició del Parlament Infantil, on hi han assistit grups de participació de diferents municipis. Ara venim amb Manuel, aquestes setmanes volem conèixer quina ha estat la seva feina. Avui ens explica quins temes han preparat i quines solucions han trobat na Maria, del grup de participació infantil de Maó.
En el nostre grup estem tractant el tema de l'entorn digital, un tema d'avantatges i desavantatges. Tenim alguna solució, però és més difícil que es respecti o s'acceptin. Alguna solució seria pensar dues vegades abans de penjar alguna cosa, preguntar si tothom vull que vegi això, si pot fer mal a algú, si hi ha informació personal i tindre temps de límit. Em posa molt contenta, segura i tranquil·la, pues, que pugui opinar sobre millores per la meva ciutat.
Moltes gràcies, Maria. I ara, escoltant també com ha estat la seva feina i a quines conclusions han arribat, alguns dels lots del Consell de Participació Infantil i Juvenil de Santa Eulària del Riu, en Leo, na Lucía, na Carla i na Clàudia.
Nosaltres el que fem és reunir-nos una volta al mes per parlar de les millores per Santa Eulària i per els centres. Hem fet moltes millores, però una d'elles, les més destacades, va ser a platja Santa Eulària sense fums. I a més d'això, parlem dels drets dels infants, que és una cosa molt important.
Per jo, formar part del Consell suposa una gran responsabilitat i una oportunitat per donar la meva opinió i ajudar a millorar el meu poble. També em sento escoltada i veig que els adults valoren l'opinió dels nens i nenes. A més, aprenem a treballar en grup i respectar les idees dels altres.
El tema que estem tractant enguany és la protecció de la infància a l'entorn digital.
Ens preocupa perquè hi ha que tenir en compte els perills de les xarxes socials. Llavors, hi ha que saber com utilitzar-les bé i com fer un bon ús de la nova tecnologia. Els pares també ho tenen que tenir en compte, perquè ells tenen que controlar i ser un bon exemple. Perills, rumors, ciberbullying, compra i venda de dades, ciberexposició, etc. Consells, control parental, no posar fotos ni donar informació de tu, limitar els temps i editar cookies.
Moltes gràcies a tots per compartir les vostres opinions i experiència. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres recordeu, avui acabant ja aquesta missió per donar pas als nostres companys d'esports, però podreu escoltar una segona hora de No Venim en Manual amb continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a participació d'infants i adolescents a la redifusió de diumenge matí i també al servei a la carta.